vingut a Barcelona per posar-se al capdavant del lloc de la dona, entitat que fa 30 anys que és al Raval, treballant a favor de les dones vinculades a la prostitució. Substitueix Lourdes Perramon, actual superiora general de la Congregació de les Germanes Oblates. Des de sempre, el lloc de la dona ha treballat amb dones de carrer, però des de fa gairebé un any han iniciat un projecte de pisos i clubs que s'anomena Portes Endins.
Lo que pasa es que es un trabajo mucho más lento que el trabajo de calle, porque en el trabajo de calle las chicas, digamos, están ahí, tú las ves, puedes hablar con ellas. En el piso, si no tienen ganas, te cierran la puerta y no te dejan entrar.
Les Germanes Oblates estan presents en 15 països del món, ajudant i atenent les dones vinculades a la prostitució. Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, hem entrevistat Nieves de León, coordinadora del Lloc de la Dona.
Yo lo que me pregunto es qué sociedad estamos creando, ¿no? ¿Qué sociedad estamos creando? En el que la prostituta como mujer sigue siendo rechazada, pero sin embargo la prostitución la vemos como un tema de ocio y está muy bien visto, mientras no estoy debajo de mi finca, claro.
El projecte Dona Colors va començar a finals del 2012 i d'una banda té el taller de formació, on atenen unes 30 dones l'any, i de l'altra el taller de producció.
Esas mujeres que terminan el taller, ahora mismo tenemos contratadas 4. Y una jefa de taller, o sea, son 5, lo que pasa es que la jefa de taller es una persona que sabe coser, que no es de nuestra formación, sino es una chica que se la ha contratado como jefa de taller para que saque adelante la producción.
El projecte encara no és rendible al 100%, però la institució de les religioses oblates està al darrere. L'objectiu últim és que el projecte de producció cobreixi econòmicament tant el sou com la formació de les noies.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Tot seguit comença una nova edició de la cantata del diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la cantata del diumenge. Avui, segon diumenge després de la Trinitat, segons l'Església Luterana de Temps de Bach. Una festivitat per la qual s'han conservat dues cantates són les números 76 de l'any 1723 i la número 2, la que sentirem avui, de l'any 1724. Cantata número 2, que és l'anomenada Ach Gott, von Himmel sin darein. O Senyor, atansa la teva mirada des del cel i apiada't de nosaltres. Cantata estrenada a Leipzig el 18 de juny de 1724. Tot i tenir el número 2 del Bach, Werke Verscheisnis, aquesta cantata no és pas una de les primeres que va escriure Bach. Hem de dir, com hem recordat altres vegades, que el catàleg realitzat per Wolfgang Schmieder no té en compte la cronologia de les obres de Bach. La cantata número 2, com hem dit, va ser estrenada a Leipzig el 18 de juny de l'any 1724. És la segona cantata del segon any de Bach, com a cantor de l'església de Sant Tomàs de Leipzig. La cantata número 2 és l'anomenada Ach Gott, von Himmel sin darein. O Senyor, atansa la teva mirada des del cel i apiada't de nosaltres. Aquest és el títol del cor que obre la cantata. Aquest cor inicial ens presenta una esplèndida polifonia contrapuntística que ens submergeix en un ambient de súplica i imploració. Aquest coral està basat en una melodia de Martí Luter, que Mozart també utilitzarà cap al final de la famosa òpera La flauta màgica. Immediatament després d'aquest cor inicial arribarà un recitatiu per tenor. Ensenyen en va falsos sofismes que van contra Déu i la seva veritat. Seguirà una ària per contratenor. Tilk, o Gott, die Lieren. Extermina, Senyor, aquells que corrompen la teva paraula. El quart moviment serà un recitatiu per baix. Els miserables estan confosos. Seguirà una ària per tenor. Dir Feuer wird das Silber rein. Tal com el foc purifica la plata, així romandrà ferma la paraula després de la prova. La cantata conclourà amb la coral Das wollst du, Gott, bewahren rein. Guarda pura la teva paraula enmig d'aquesta infame estirp. El llibret d'aquesta cantata té fragments anònims i d'altres són de Martí Luter. Com hem comprovat, el text de la cantata ens ve a dir que enmig de les falsetats i les mentides que ens bombardegen al llarg de la nostra vida, el que nosaltres hem de fer és seguir la veritable paraula del Senyor. Sentim ja, doncs, aquesta cantata número 2. En seran els intèrprets Caroline Stamm, soprano, Paul Agnew, tenor, Michael Chains, contratenor, Klaus Mertens, baix, l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam i la direcció de Toon Koopman. Thank you.
Gott und seine Wahrheit ist. Und was dir Eigenwitz erdenket, o Jammer, der die Kirche schmerzlich kränket, das muss anstatt der Bibel stehen. Der eine willet dies, der andere das. Die törichte Vernunft ist ihr Kompass, sie gleichen denen toten Gräben, die, ob sie zwar von außen schön, nur Stank und Lode in sich fassen und laute Unflat sehen lassen.
Ich hab ihr Flehen erhört.
Durchs Feuer wird
Fins aquí la cantata que hem sentit avui, la cantata número 2, cantata que ha servit per celebrar el segon diumenge després de la Trinitat, sempre segons l'Església Luterana de Temps de Bach. Completarem el programa d'avui amb l'audició d'una obra instrumental de Bach. Sentirem tot seguit el primer moviment, Allegro, del concert per violí i oboè en re menor, Bach-Berke-Verschaisnis 1060. Els intèrprets en seran Frank Peter Zimmermann al violí, Neil Black a l'oboè i l'English Chamber Orchestra, tots ells sota la direcció de Jeffrey Tate. aquest deliciós primer moviment del concert per a violí i oboè en re menor, Bach, Werke, Bescheidnis, 1060, conclou l'edició d'avui de la cantata del diumenge. Un concert del que també existeix una famosa versió per clavecí. Aquesta versió d'avui per violí i oboè l'hem sentida en un enregistrament a càrrec de Frank Peter Zimmermann, violí, Neil Black, oboè, i la English Chamber Orchestra, tots ells sota la direcció de Jeffrey Tate. Un concert per violí i oboè que ha servit per acompanyar a la cantata d'avui, la cantata número 2, cantata anomenada Ach Gott, von Himmel sind darein, o Senyor, atansa la teva mirada des del cel i apiada't de nosaltres. La cantata ens ha estat oferta per Caroline Stamm, soprano, Paul Agnew, tenor, Michael Chance, contratenor, Klaus Mertens, baix, l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam i la direcció de Toon Koopman. Cantata pel segon diumenge després de la Trinitat, segons l'Església Luterana de Temps de Bach, i que és companya de festivitat de la número 76. Això és tot per avui. Esperem, com sempre, que us hagi agradat la cantata que hem sentit i que ens tornem a trobar d'aquí a 7 dies. Fins llavors, estimats amics, que acabeu de passar un bon diumenge i una bona setmana. Si tens qualsevol consulta sobre aquest programa o sobre la vida i obra de Bach, pots visitar la nostra pàgina web, catabach.com, la pàgina en català de Johann Sebastian Bach. O també ens pots enviar un correu a la nostra adreça, lacantata@catalunya.org.
Ràdio Estel. Petit concert de tarda. Fragment de Goyescas, de Granados. Interpreta Orquestra Frank Purcell. Thank you. Montserrat Caballé interpreta Maria Estuarda, de Gaetano Donizetti. Vals en re major, de Ferran Sors, per Manuel González, guitarra. Petit concert de tarda. Dueto Him Shall Feed His Flock Like in Shepherd, del Masías, de Händel, per Lithuanian Chamber Orchestra. Dansa àrab, de l'obra Pir Gynt, de Grieg. Interpreta Orquestra Simfònica de Budapest.
Thank you.
Petit concert de tarda.
Són les 9 de la nit.
Clip de teatre amb Andreu Sotorra.
Us convido a veure una obra clàssica de Tennessee Williams, El zoo de vidre, amb Míriam Iscle, Dafnis Balduz, Meritxell Calvo i Peter Vives. Sota la direcció de Josep Maria Pou, els podeu veure al Teatre Goya. Josep Maria Pou ha recuperat una versió catalana, poc coneguda i fins i tot no catalogada en la seva bibliografia, que el desaparegut Emili Teixidor va fer de l'obra de Tennessee Williams per al muntatge que es va estrenar el 1992. La posada en escena de Josep Maria Pou marca una nova fita en la mirada contemporània que es fa de la primera obra que va catapultar Tennessee Williams a l'escenari de tot el món, que la va estrenar l'any 45 i la va situar en plena Gran Depressió, després del crac del 1929, al sud dels Estats Units, en la dècada dels anys 30 del segle passat. I com es representa aquesta nova versió de l'obra El zoo de vidre de Tennessee Williams al Teatre Goya? El nucli familiar de la mare, que ha hagut de fer grans dos fills, després de la fugida del pare de casa, i el desig d'una millor situació, és també la simbologia d'una societat que malda per sortir del forat en què l'ha deixat l'enfonsada econòmica i l'amenaça de la Segona Guerra Mundial. El repartiment de cada versió és essencial a l'hora d'enfrontar-se a l'aparent senzillesa de l'estructura de l'obra, fins al punt que el muntatge alterna en dos actes el protagonisme que en el primer té del tot la mare de família, interpretada per Míriam Iscle, amb el relleu del segon acte pel personatge de la seva filla, interpretada per Meritxell Calvo, afectada per una lesió de coixesa crònica d'infància. Són elles dues la cara i la creu d'un passat que es volia esplendorós i d'un futur que s'entreveu incert. Entremig, la simbologia de la fràgil col·lecció de figuretes de vidre de la filla, que simbolitza també la fragilitat dels personatges de l'obra, un unicorn minúscul que acaba amb la banya esbotzada. L'encert de Josep Maria Pou és fer que el paper de la filla hi sigui com si no hi fos, que els seus moviments remarquin, sense una falsa imatge, la coixesa de la filla, que la seva expressió sigui d'una timidesa i un to de veu que es fan creïbles des del primer moment. Recordeu, doncs, aquesta nova versió de l'obra El zoo de vidre, de Tennessee Williams, amb Míriam Iscle, Dafnis Balduz, Meritxell Calvo i Peter Vives, dirigits per Josep Maria Pou al Teatre Goya.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb BAC10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. HD Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb BAC10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web hdhotels.com. Where funny people
can have... Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi, anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El Club Més Amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Moi, j'aime les musicals, ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà là le rideau rouge qui bouge, qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, très très drôle. Ça, c'est du bon souvenir, du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs de leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose de commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi, et Dieu merci, Patachou, Brassens, Léo Ferré. Moi, j'aime le musical, c'est le refuge des chanteurs-poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris quand Yves Montand qui sourit les chante. Et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons, ding, ding, dong. Ça, c'est du musical, on dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours, toujours l'école, où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rires. Voilà pourquoi la domisol, j'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours, 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 toujours le musical. Bah, 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 j'aimerais toujours le musical.
Hem dit que diuen moltes vegades que Charles Trenet va ser el pare de la cançó francesa moderna. I per això cada vegada que comencem o acabem la temporada del Boulevard de la Cançó Francesa, comencem o acabem amb aquesta cançó, perquè és el millor homenatge que mai s'ha fet en forma de cançó, precisament a la cançó francesa. La cançó francesa d'una època que justament va marcar època, perquè sense els intèrprets i cantautors que Trenet anomena, la cançó francesa segurament no hauria tingut la projecció internacional que va tenir, ni hauria tingut la fama i l'anomenada que encara té ara. Moi j'aime le music hall, a mi m'agrada el music hall, que és el títol d'aquesta cançó, i és i ha estat justament el que sempre, del que sempre ha anat i anirà aquest bulevard de la cançó francesa, que aquesta temporada s'ha emès cada dissabte de 2 a 3 de la tarda i els diumenges de 9 a 10 de la nit, aquí a Ràdio Estel, Ràdio Principat, i que avui acabem. I si Trené va marcar època i va deixar la cançó francesa a les portes de la modernitat, amb el swing, la tendresa i el bon sentit de l'humor, Edith Piaf hi va deixar l'empremta més dramàtica, és a dir, la cançó que surt del fons de l'ànima i deixa embunar el cor l'oient.
De Michel Bocquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Je ne regrette rien, no em penedeixo de res. Va ser un dels grans darrers èxits d'Edith Piaf, una intèrpret irrepetible que encara ara, passats més de 50 anys de la seva mort, dona fama internacional a la cançó francesa. Si Charles Trenet, com dèiem, va ser l'etern renovador de la chanson, Edith Piaf n'és el mite etern. El Music Hall francès va donar des de començaments del segle XX grans cantants i intèrprets que van anar conformant un tronc, és a dir, que van fer escola i tradició, que és el millor que li pot passar a qualsevol branca de l'art d'un país. I per això podem dir que sense un Trenet i una Piaf segurament no hauria pogut haver un Yves Montand.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide, ne l'oublie. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais
qui t'aimait. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas.
Fulles mortes és també tot un clàssic de la cançó francesa, una cançó que van cantar molts intèrprets de primera categoria i que encara canten, però des del meu gust personal, des del meu punt de vista, ningú la va arribar a cantar tan magistralment com ho va fer Yves Montand l'any 81 a l'Olímpia de París. I mentre els reis del music hall omplien els grans teatres dels boulevards parisencs, una nova generació de cantautors començaven a fer-se un lloc en els petits teatres o cafè-concerts que hi havia a les dues ribes del Sena. Georges Brassens va trencar tots els esquemes.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense c'est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. fille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory.
A mitjans del segle passat, un cantautor anomenat Georges Brassens, nascut a Seta, a la costa mediterrània, no gaire lluny de casa nostra, va tornar a revolucionar, tal com ja ho havia fet Trenet en el seu temps, doncs va tornar a revolucionar la cançó francesa una altra vegada, però aquest cop era una altra mena de revolució, ja que no només es tractava de cantar melodies diferents, amb estètica i posada en escena diferent, sinó que també es tractava de posar en dubte tots els principis establerts en una societat plena de prejudicis i hipocresies. Es tractava de dir les coses pel seu nom i provocant els més ben pensants. Si Charles Trenet va ser el pare de la nova cançó francesa, Georges Brassens va ser el pare de tots els cantautors europeus que van emergir dels anys 50 en endavant. I amb aquesta cançó, El goril·la, doncs, va escandalitzar molta gent. I en aquesta nova generació de cantautors, si Brassens hi posava l'escepticisme i la sornegueria, Jacques Brel hi posava el misticisme i la transcendència.
Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nattes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Una de les cançons més impressionants de Jacques Brel, el cantautor belga que ens va deixar algunes cançons, com ara aquesta Amsterdam, que acabem de sentir en directe perquè mai la va arribar a enregistrar en estudi, o també la cançó Ne me quitte pas, que van fer aquestes cançons i algunes més van fer que fos un dels grans mites, que sigui encara ara un dels grans mites de la cançó francesa de tots els temps. I entre aquests grans cantants poetes, un altre nom mític que ens parlava precisament de poetes.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, fausse l'affaire, mais c'est tout, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
Si Georges Brassens i Jacques Brel renovaven la cançó d'autor d'una manera que tard o d'hora connectaven massivament amb el públic, Leo Ferrer, en canvi, sobretot al començament, va necessitar que fossin altres intèrprets qui cantessin les seves cançons perquè fossin mínimament populars, com aquesta Jolie Mom, noia maca, que va cantar amb èxit Juliette Gréco. I és que Leo Ferrer, amb lletres més complexes i músiques no sempre fàcils i contradictòries, va deixar tot i això a la cançó francesa el segell de la cançó, podríem dir, més inquieta, de vegades més irada i més intel·lectual, no sempre ben entès i encara menys acceptat per tothom. Mentre que Jean Ferrat, la cançó dita de protesta, i posava tons més plaents, no pas en el fons, però sí en les formes.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulède de l'arrière.
le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupant ligue en procession depuis 200 générations, si j'ai souvent commis les fautes, on me donne tort ou raison de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui le charronnent à la nation. En ont vu défiler par ordre des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupant les camps en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai à preuve par quatre, s'il m'arrive, Marie Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul. Je continuerai de me battre, on peut me dire sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste.
Jean Farà, en grup, en lliga o en processó, una cançó on parlava dels seus principis, de les seves creences polítiques enfront de l'individualisme de Georges Brassens, que tot i que ell n'era un admirador, en aquest cas doncs, li discutia aquest individualisme enfront als problemes de la societat. Jean Ferrat va ser el cantautor de l'època daurada de la cançó francesa més engager o compromès amb l'esquerra, més militant.
A Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Del 12 de juny al 10 de juliol, vine al Festival de Música de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Viu els directes de Kevin Costner en Modern West, George Benson, Russian Red, Best of Jethro Tull, Ian Anderson i Paul Anka, entre d'altres. Grans artistes per un gran festival. Vine a viure la teva gran vetllada. Festival Jardins de Pedralbes. Entrades a festivalpedralbes.com i al 902-444-300.
Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Doncs sí, aquest és el Boulevard de la Cançó Francesa, que aquesta setmana és el darrer de la temporada, una temporada 2013-2014, que hem fet aquí a Ràdio Estel, Ràdio Principat, cada dissabte de 2 a 3 de la tarda i repetint l'emissió els diumenges de 9 a 10 de la nit. I per això avui, com a cloenda, estem fent un petit recorregut pels cantautors i intèrprets més rellevants de la cançó francesa, la que es va fer sobretot a partir de la segona meitat del segle XX. Charles Trenet, Edith Piaf, Yves Montand, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré i Jean Farà han ocupat la primera part del programa. I ara, en aquesta mitja hora escassa que ens queda, continuarem amb altres noms principals que també han ocupat molts minuts al Boulevard que hem anat fent aquí aquest any. Tots aquests noms que us acabo d'anomenar, cadascú en el seu estil, van renovar o innovar d'una manera o altra la cançó francesa. Juliette Gréco va posar-hi principalment una nova imatge i la ideologia femenina o feminista.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi, maintenant tout de suite, allez vite, sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous.
Juliette Gréco és la cantant femenina francesa més gran que encara està en actiu. Diuen que va ser la musa dels existencialistes de Saint-Germain-des-Prés, però en tot cas va imposar una nova manera d'interpretar les cançons i va cantar lletres d'afirmació feminista que fins llavors ningú havia cantat. L'altre gran mite de les cantants franceses de la cançó dita podríem dir més intel·lectual, va ser Bàrbara.
Plus ton âge, et t'as le goût à me regarder. Premier voyage, je plie le cou sous tes baisers. T'as poussé doucement ma porte refermée. Et tu m'as dit en quelque sorte, je voudrais t'aimer. Et dans le vide où je m'avance un peu cassé, sans plus rien voir, plus rien savoir, rien écouter. T'as dit je veux, avec ferveur, tu t'es couché. Oh, sable pouvant, et des amours condamnés, et nos saisons ne sont plus les mêmes. Tu es printemps, je suis hiver, et la saison de nos je t'aime va trop nous mener en enfer. J'ai plus de ton âge, mais j'ai bonheur de te regarder. On fait voyage dans une vie recommencée. Tu pousses doucement ma porte entrebâillée, et j'ai tout le ciel en escorte pour voyager. Ces cadeaux pour offrande de te rêver, et ces cadeaux pour offrande tous tes étés. Et ces cadeaux, le jour se lève pour se poser sur les matins d'un nouveau monde réinventé. L'autre saison est la même. Toi, le printemps de mes hivers, et la saison de nos je t'aime, c'est la saison des enfers. Un jour, demain, je partirai sans rien te dire, sans m'expliquer. Demain, mais avant que les notre vie à la dérive soit emportée. Avant, oublions tout et partageons l'instant de cet instant. Ma vie est la vie. Avant l'orage où tout s'éclate foudroyé, que l'on s'effonde, se confonde à nous aimer. Fermons doucement notre porte et cachée. On aura le ciel en escorte pour rêver, et sans mémoire, plus rien savoir, mais vivre juste l'instant de ce présent, la vivre au sable mouvant. Nos amours condamnés, les saisons, qu'est-ce que ça peut faire? On va s'aimer. J'ai plus de ton âge, mais t'as le goût à me regarder. Premier voyage, je plie le cou sous tes baisers. Tu pousses doucement ma porte entrebâillée, et j'ai tout le ciel en escorte pour voyager. Ton âge, mais c'est bonheur de te regarder. On fait voyage dans une vie recommencée.
Totes les cançons de Bàrbara tenen alguna cosa de sable mouvant, d'arenes movedisses, que és el títol d'aquesta cançó cantada en directe en un dels seus darrers concerts. La solitud, el mal de viure i els insomnis són sovint temes de les seves cançons, fruit d'un passat difícil i obscur de la seva vida. I mentre tots aquests cantants, intèrprets i cantautors posaven aquest punt de qualitat afegida a la cançó de music hall o de cabaret literari, altres figures que basculaven entre la cançó de text i les melodies més convencionals van anar imposant-se també a la chanson. Charles Aznavour va fer grans cançons inoblidables, cançons que hem anat recordant al llarg de tota aquesta temporada, cançons que van aconseguir gran popularitat, però també en va fer moltes altres que, tot i que potser menys conegudes, eren igualment cançons excepcionals.
Dans le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux, on était partis pour vos trousses chemises, guettés par les vieilles derrière leur volet. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousses chemises, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousses chemises déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à trousses chemises malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois, le bois de la cage où mon cœur trop sage était en prison.
Charles Aznavour és un altre dels grans mites vivents de la cançó francesa mundialment reconeguda, amb centenars de cançons mundialment conegudes, cantades també en anglès i, per tant, que van estar als primers llocs de les llistes dels Estats Units, i cançons que han servit de bandes sonores en pel·lícules també ben conegudes. Charles Aznavour, a més, és el cantant francès, podríem dir, amb la carrera vital més llarga de tota la història. Com ho va ser també un col·lega seu que també va esclatar a la mateixa època i que també en aquells anys va revolucionar el panorama de la chanson, fent de precedent a tota una generació que als anys 60 hi van posar els ritmes més lliers. Es tracta de Gilbert Bécaud.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé.
C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Y'avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 non.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues.
C'est fou, dit.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu.
Je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange.
Mais non, mais non,
tu
non, non.
Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non, non, non.
Tu as volé,
c'est pas moi. J'ai pas volé, 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 pas volé, volé l'orange. J'ai trop peur des malheurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corde au cou.
C'est fou, non?
Pour toi ce jour, c'est le dernier.
Non.
Tu es qu'un sale voleur.
J'ai rien fait, Nico.
D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur.
Je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange. J'ai dit un chant, non, non, non.
Gilbert Bécaud va ser el gran crooner de la cançó francesa, revolucionant, però, la chanson dels anys 50, per la manera histriònica de cantar i tocar el piano quan actuava en directe. De fet, arran de les seves primeres actuacions, es va guanyar el sobrenom de Monsieur 100.000 volts, el senyor 100.000 volts, per l'electricitat que hi posava actuant i pel que provocava els joves que en aquella època el anaven a veure. Estem parlant dels anys 50, després ja a poc va anar agafant, la seva carrera va agafar un to molt més melòdic i es va convertir en això, en el gran crooner de la cançó francesa, gràcies també a la seva gran veu. Ell i Aznavour van donar pas a una generació anomenada també la generació de Yeye o la generació de Salut les copains, una revista que va estar molt de moda als anys 60 a tota Europa, i una revista en la qual un dels reis era un noi anomenat Johnny Hallyday.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore, quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat.
Thank you.
Johnny Hallyday, o Johnny Holiday, com li dèiem aquí, un dels cantants més populars durant més anys en tota la història de la cançó francesa. Ho era als anys 50, als anys 60 i encara ho és ara a França. És tot un ídol. Un testimoni ben clar de quan la cançó francesa va començar a anglosaxonitzar-se o americanar-se, podríem dir. Però, tot i això, al mateix temps, nous cantautors de finals dels 60 i començaments dels 70 posaven les coses també al seu lloc i tornaven a la tradició més ortodoxa de la chanson, com era el cas de Georges Moustaki, Maxime Le Forestier i molts d'altres. Amb Georges Moustaki, sobretot, la projecció internacional de la cançó francesa d'autor va allargar una mica aquesta projecció, però també va posar punt i final a una època única i irrepetible. Això no vol dir, però, que la chanson s'atura aquí. Cada vegada produeix nous valors i no és pas pel fet que no ens hagin arribat de manera tan directa i massiva que aquestes cançons no siguin igualment interessants. Però el programa té, com tots els programes, el seu temps i és un programa d'una hora i, per tant, ens hem d'aturar aquí. Ha estat un plaer compartir tota una temporada amb els oients de Ràdio Estel, Ràdio Principat, aquests caps de setmana, aquests dissabtes de 2 a 3 de la tarda, repetint els diumenges de 9 a 10 de la nit, compartint cançons franceses d'ahir, d'ara i de sempre. Mario Ramírez ha estat, com sempre, com tota aquesta temporada, el control tècnic. Li agraïm la seva feina. Us ha parlat Enric Cosí, gràcies per la vostra companyia, tot desitjant poder-nos retrobar ben aviat. Us deixo amb Georges Moustaki i el temps de viure.
Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre. Et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible. Permis, viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la serre. Que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis.
Bar de la cançó francesa amb Enric Cosí.
El Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Del poeta Josep Maria Roquer.
Postmodernitat.
Vivim a correcuita, en un temps líquid que vessa sempre nous començaments. Busquem fugir d'un ara massa insípid, ocults en la cultura dels fragments.
Omplim el nostre món d'ocasions amb autoenganys, excessos i oblits, perquè volem sols xocs d'emocions sense cap hipoteca de neguits.
No ens interessa gens saber el passat, partint sempre de zero, amb displicència, de la incertesa en fem la identitat.
Per fer sòlid el temps, tinguem present l'ensenyança de Faust. Amb paciència donem, a poc, gruix el moment.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel, sempre amb tu.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat. Marina Rossell canta Mostaquí, volum 2. El nou CD amb cançons escollides pel mateix Mostaquí ja a la venda. Es presentarà en concert el 3 de juliol al Teatre Grec de Barcelona. Un disc meravellós. Del 12 de juny al 10 de juliol, vine al Festival de Música de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Viu els directes de Kevin Costner en Modern West, George Benson, Russian Red, Best of Jethro Tull, Bahia Anderson i Paul Anka, entre d'altres. Grans artistes per un gran festival. Vine a viure la teva gran vetllada. Festival Jardins de Pedralbes. Entrades a festivalpedralbes.com i al 902-444-300. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Ràdio Estel. 50 intelectuales con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat. De llibres i més,
un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Bona nit, senyores i senyors, amics i oients. Us donem la benvinguda a aquesta nova edició del De Llibres i Més. És la número 33. Avui és dissabte, és 28 de juny i tanquem temporada. Fem la pausa estival per tornar al setembre amb energies renovades i amb nous continguts, amb noves propostes que, com sempre, giraran entorn a la cultura i totes les seves formes d'expressió.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
Aquesta setmana ens ha deixat Ana Maria Matute, una figura fonamental a la literatura espanyola que a través dels seus llibres, els seus contes, ens transmetia la capacitat de la imaginació, de la ingenuïtat i de la innocència. Se la coneixia com la niña de los cabellos blancos. El descobriment de la natura i el desarrelament van ser dos dels temes recurrents a les seves obres. Ana Maria Matute ha mort a la seva estimada Barcelona als 88 anys i deixa una novel·la pòstuma, Demonios familiares, que arribarà a les llibreries al setembre. Avui farem el nostre particular homenatge a Matute en un programa en què tindrem, com sempre, una nova recomanació literària amb Mar Arenaza. A més, avui tanquem temporada i tindrem dues entrevistes amb el germà de Sant Joan de Déu, Ramon Martín. Parlarem de la guia per al cuidador des de la dimensió espiritual. També avui ens acompanyarà Joan Santanà, que és coordinador de l'editorial Barcino, per conèixer les novetats i els projectes d'aquest segell. A la recta final del programa, entre bambalines, amb Enviel Cadilla, descobrirem, en aquest cas, la inquietant presentació de Murs, l'espectacle amb què dilluns la Fura dels Baus donarà el tret de sortida del Festival Grec d'aquest estiu. I molta atenció, perquè avui coneixerem també el nom del guanyador d'una entrada doble per anar a veure Tom Jones al Festival dels Jardins de Pedralbes el proper dilluns a la nit. Comencem.
La época de Sitges para mí fue la época, una de las épocas más felices de mi vida. Fue cuando Julio y yo nos fuimos, que en aquella época el niño todavía era pequeño y si trascendía que yo vivía con otro hombre, pues me lo hubieran quitado. Éramos enormemente felices. Yo recuerdo que él me decía, ¿te das cuenta que hay infinidad de gente en el mundo que se muere sin conocer lo que tú y yo conocemos? Venían muchos amigos y hacíamos unas cenas pantagruélicas, hacíamos cenas medievales. Yo empecé a escribir entonces el Rey Gudú. Era muy, muy divertido. Yo hacía unas piernas de cerdas inmensas. Yo hacía el horno y salían maravillosas. Y yo, pues bueno, lo pasaba muy bien. Y no faltaba tampoco el trago, ¿no?
Ana Maria Matute va començar a publicar als 23 anys amb Los Abel. Va rebre fins i tot una menció al Nadal, encara que la seva primera novel·la, Pequeño Teatro, la va escriure quan tenia 17 anys i, recuperada anys més tard, va guanyar fins i tot el Premi Planeta. Filla de Casabona, es va iniciar en l'escriptura de petita per donar continuïtat a les fantasies que tenia quan la seva mare la tancava en una habitació fosca del seu pis als barris alts, o bé en aquelles esplendors a la casa dels avis a Logroño, esperant sempre els elfs mentre s'estirava l'herba. Cada moment era aprofitat per Matute per deixar volar la seva imaginació i donar-li forma a través de les paraules i de l'escriptura. L'experiència de la guerra i la postguerra va marcar sobretot bona part de la producció literària d'Ana Maria Matute a través dels contes que contenien una cruesa i realisme, a vegades molt colpidora. Una dona gens donada a les etiquetes que s'ha convertit en l'escriptora amb més premis de la literatura espanyola. La seva vida no va ser de color de rosa, va tenir moments per tot, moments d'esplendor i reconeixements, però també altres més foscos en què el món de la literatura la deixava de costat. Va patir una greu depressió de la qual se'n va sortir i que va significar un punt d'inflexió a la seva vida, a la seva trajectòria vital. La recordarem en els últims anys com una via tendra i plena de calidesa a qui agradava els gin tònics i el whisky. Sens dubte, el gran homenatge que tots li podem fer és llegir els seus llibres, la seva obra.
Mis pares de futuro son ilimitados porque como yo soy una loca que se cree que no se va a morir... Yo sé que todo termina y todo se olvida, como el final del olvidado regalo. Todo se termina, todo se olvida. Y así debe de ser, porque si no sería una acumulación de cosas terribles, insoportables, ¿no? Debe de ser así.
¿Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
Avui al de Llibres i Més tanquem temporada i ens torna a acompanyar en Joan Centenac, que és el coordinador de l'editorial Barcino. De fet, Barcino compta amb més de 80 anys d'existència. És una editorial, recordem-ho, especialitzada sobretot en la publicació de textos catalans antics, des dels orígens fins a la Renaixença, ja sigui en edicions crítiques, edicions anotades o bé traduccions a diverses llengües. Joan, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Novament.
Gràcies.
Parlem novament de les novetats que hi ha a Barcino. Una d'elles és aquestes cròniques del setge a Barcelona 1713-1714.
Efectivament, són 5 cròniques de, diguem, testimonis directes dels fets de 1714. És interessant perquè hi ha una varietat de personatges considerable. Hi ha des de gent vinculada als estaments més nobles, hi ha clergat, hi ha notaris, i que això ens permet donar una visió molt àmplia de com van viure els ciutadans de Barcelona i també de fora, com van viure els fets del setge de 1713-1714. I també des del punt de vista dels, diguem, defensors de la ciutat, i fins i tot hi ha un notari, Botifler, que dona una visió des de la banda dels felipistes. Ah. O sigui que és un text realment molt, molt interessant, i que, a més, no es queda estrictament en l'àmbit del testimoniatge, sinó que n'hi ha alguns d'una qualitat literària més que recomanable.
Uh-huh. Una edició crítica d'Agustí Alcoverro i Mireia Campabadal.
Campabadal, exacte. Sí, són dos especialistes en el segle XVIII. De fet, l'Agustí Alcoverro és el director del Museu d'Història de Catalunya. Uh-huh. I, de fet, tots dos han treballat en qüestió d'edició de textos i de, diguem, contextualització històrica dels fets, i han localitzat aquestes cròniques, i per tant han sigut els que han fet l'edició. Tots dos són gent experimentada, coneixedora de l'època, i a més amb una capacitat didàctica realment remarcable. La introducció, per exemple, és una delícia de llegir aquesta introducció, clarament àgil i explicativa i divertida, fins i tot, en el sentit de mena i ben feta.
Uh-huh. Com ha estat el procés d'elaboració?
Llarg. Aquestes coses sempre són llargues.
S'havia previst perquè sortís en aquests moments?
Sí, ara? Sí. I això ens ha fet córrer. Però, de fet, vam començar a parlar de publicar aquests textos el 2007. Uh-huh. Són 7 anys. Parlant en termes filològics, no és gaire temps. Ah. Les edicions crítiques sempre són llargues, sempre surt alguna cosa a trascantó, sempre hi ha compromisos que passen davant, i hem estat això, 7 anys, pròpiament, per fer-ho. Teníem la idea de evidentment, que el màxim que podíem arribar era dins del 2014. I això, afortunadament, ho hem aconseguit, però jo crec que alguns dels cabells blancs que m'estan sortint a mi, doncs venen d'aquí, certament.
Uh-huh. De fet, és, com dius, és molt acurat, i suposo que dius també de lectura fàcil, no? O com a mínim s'ha facilitat al màxim, no?
És de lectura sovint molt agradable, fins i tot els textos antics. Jo em referia a la introducció, que és, uh-huh, que és molt àgil i que està molt bé, rigorosa, però molt ben escrita. Normalment, de vegades, aquestes introduccions fetes per especialistes acadèmics poden ser una mica pesades. En aquest cas, no. En aquest cas, és un text que, vaja, que jo recomano a qualsevol persona que vulgui assabentar-se una mica de què van aquestes cròniques. Però, a més, també faig referència al text de les cròniques. I és que n'hi ha algunes que són alguns fragments que són realment pàgines viscudes i fins i tot molt ben escrits. Ja recordo el moment en què un dels autors doncs, reconstrueix l'assalt del dia 11 de setembre. De fet, va començar el 10 i, per tant, doncs, que... Doncs la vivència del personatge que estava entre els que disparaven contra els que estaven assaltant, van fer un contraatac, com explica el contraatac que va aconseguir aturar l'avanç, però clar, ja eren dins de la muralla. Doncs com explica tot això? És d'una qualitat que, vaja, que Victus... No li va pas per davant, ni molt menys. És realment textos molt, molt, molt potents. I fins i tot les vivències que expliquen, hi ha un frare que explica la situació no des de la banda dels combatents, sinó de la ciutat, diguem, la ciutat civil, que explica els problemes que tenen per alimentar-se, que un altre dia tornem a tenir el mateix tipus de menjar, ens falta això, ens falta
allò... La quotidianitat, no?
És això. I clar, és una cosa, són textos que realment frapen moltíssim quan es llegeixen. Uh-huh. Perquè, clar, veus el dia a dia de fa 300 anys
clar.
I en un moment que ells eren conscients d'estar en una situació absolutament límit, no?
I perfils i persones de tot tipus, no? Com deies? I sí. Clergat,
sí. Hi ha representació de diversos estaments i, per tant, clar, tenim una panoràmica social realment àmplia. Realment àmplia.
Uh-huh. Ara dèiem, parlàvem del moment idoni que sortia aquest llibre. No sé si ja està a les llibreries, quin és el feedback que teniu, que esteu tenint.
Ja hi és, però acaba d'arribar. I per tant no, diguem, no encara podem... no hem tingut resposta. Però vaja, jo estic convençut que és un d'aquests llibres que...
És un llibre de referència per entendre el que celebrarem
que
al novembre?
Sí. N'estic convençut que sí. I no només que és un llibre de referència per entendre això, sinó que, a més, en aquesta allau de llibres que estem rebent al voltant de la guerra de successió, doncs és un dels llibres que quedarà. És un text que quedarà. I perquè és un text procedent de just aquell moment i que, per tant, és un testimoni directíssim del que van viure els catalans just el 1614. No?
Per tant, apunteu aquest llibre, el títol de les Cròniques del Setge de Barcelona de 1713 a 1714, editat per Barcino. Tenim altres qüestions, no? També altres propostes. Sí, sí. Joan, quines són?
Tenim, de fet, enguany hem tingut ja, en aquests mesos en què no ens hem vist, hem tingut una acollida bastant àmplia, bastant frondosa i bastant interessant de llibres. En primer lloc, a part de les cròniques, que ja he parlat de l'interès que tenen, doncs hem fet una edició de l'Espill de Jaume Roig, és un dels grans clàssics medievals del segle XV, un text que, diguem, no té el ressò ni la fama d'un Curial de Güelfo, d'un Tirant lo Blanc, però és un text que en la llista dels 4-5 textos bàsics del 15 català hi ha de ser. I, clar, és un text molt divertit, dels més divertits que hi ha en català a l'edat mitjana, però té un petit obstacle, té un petit element que dificulta l'accés, i és que està escrit en tetrasíl·labs, en versos de 4 síl·labes. No ho fa fàcil.
Això dificulta una mica la...
Dificulta la lectura. Però el moment que s'hi entra i s'hi va seguint... Pot enganxar molt. És un llibre, l'Espill, que és un llibre d'una misogínia radical, tan radical que hi ha moments en què dius no pot ser que s'ho cregués, això, aquest home. I, per tant, fins i tot les feministes avui en dia se'l poden llegir amb un somriure a la boca, perquè no hi ha ningú que pugués creure's les bajanades que arriba a dir amb molta gràcia, perquè a més era un personatge que sabia utilitzar la llengua amb una gràcia fantàstica, doncs les bajanades que arribava a dir Jaume Roig, això és evident.
Molt bé, i aquesta seria, per tant, una altra de les propostes, no?
És una altra de les propostes. I després podem parlar, per exemple, de traduccions. També és una cosa important, difondre el patrimoni literari català a l'estranger. I n'hem fet alguns d'interessants, n'hem fet alguns interessants. No te l'he portat, però ha sortit una traducció al grec en què Barcino ha participat, ha coeditat, de l'expedició dels catalans a Orient de Muntaner. És a dir, la història dels almogàvers que van anar cap a Grècia, cap a Bizanci, i que van deixar un record tan desastrós que avui en dia, fa pocs anys, els catalans, en segons quins llocs de Grècia, no eren benvinguts 700 anys més tard. Doncs això ja més o menys es va mirar d'arreglar des del punt de vista institucional, ajudes a Gotopèdia i altres llocs així, i diguem, el que calia era fer una restitució, una mena d'aproximació dels dos pobles, fent que la narració principal d'aquests fets, que és la de Ramon Muntaner, també estigués en grec. I això va sortir, és una proposta que ve de l'editorial grega amb qui hem fet la coedició, ens ho van proposar, doncs va semblar fantàstic, evidentment, i el llibre ja el tenim. O sigui que els grecs poden llegir el text de Muntaner i les barrabassades dels almogàvers que van fer per Grècia.
Doncs segurament tindrem també oportunitat de parlar-ne i de veure també aquest exemplar. Alguna cosa més abans d'acabar?
Sí, podem esmentar, per exemple, els diàlegs de Cristòfol Despuig. Els diàlegs de Cristòfol Despuig és un altre text d'aquests textos catalans que han passat una mica desapercebuts, perquè és un text del 16. I el 16 sembla com si la literatura catalana ja no fos prou bona, tingués interès. Doncs, per sort, tenim alguns textos que desmenteixen aquesta visió. I el que hem fet ha estat traduir, de fet, el que se'n diu el títol en català és Els col·loquis de l'insigne ciutat de Tortosa, que ho hem traduït com a diàlegs, perquè és el gènere en què se situa i en què internacionalment es coneixen, doncs els hem traduït a l'anglès. I ara, per tant, els anglesos podran veure i podran llegir un text originalment en català, en la seva llengua, però que no té res a envejar amb molts altres insignes autors de diàlegs del 16, en què el diàleg es recupera, i realment Cristòfol Despuig està al nivell de tots ells. I vaja, això ho fem juntament amb una editorial anglesa, Tamesis Books, que quan els van proposar el títol ho van veure claríssim,
i apostaven
claríssimament. I el llibre també ja està distribuint-se per Londres i també per Estats Units, evidentment.
De fet, quan vas venir a l'inici de la temporada ja també parlaves, no?, d'aquesta vessant de traduccions, no?, a nivell internacional.
És un aspecte bàsic, perquè, clar, nosaltres hem tingut durant 3 segles, de fet, pròpiament, un estat en contra que ha negat tota la cultura catalana i que, per tant, ha servit de mur respecte a la producció catalana cap enfora. I això s'ha de fer molta feina per intentar, diguem, revertir aquesta situació. I és el que estem intentant, des de la nostra modèstia i des dels esforços que podem fer nosaltres amb el patrimoni literari català. Doncs, he esmentat Despuig, he esmentat el cas de Muntaner en grec, podríem esmentar, darrerament hem publicat un seguit de textos de Sant Vicent Ferrer en alemany. I, per tant, és un tipus de feina que ens sembla molt important de fer, perquè si no anem pel món dient no, és que tenim una bona literatura. I com la podem llegir?
Clar, com,
en grec, en alemany, en anglès, en espanyol, que és la forma que la gent acostuma a accedir als textos que no són de la seva llengua.
Doncs avui al de Llibres i Més hem volgut també conèixer les últimes, en aquest cas, propostes literàries de Barcino, de l'editorial Barcino. Ho hem fet amb en Joan Santanac, que és el seu coordinador. Joan, gràcies, que passis un bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat.
La cultura a De Llibres i Més.
La noche a través del espejo, aquest és el títol de la novel·la negra que avui ha escollit Mar Arenaza per tancar aquesta temporada de Llibres i Més. Mar, bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Molt bé, una novel·la negra que tu dius que és de culte.
Sí, és de l'autor nord-americà Frederick Brown i ha estat publicat al castellà per l'editorial Reina de Cordelia. És una novel·la de culte, no sé dir que de culte de veritat, és poc coneguda i molt apreciada, i tothom que la coneix o l'acaba coneixent s'hi queda molt enganxat i realment que val molt la pena llegir-ho. El que passa és que sempre és el petit comitè, no? Vull dir que no, mai ha tingut una gran difusió i això encara li dona més encant. Us explico. La veritat és que es podria dir que pertany al gènere de la novel·la negra, però va molt més enllà, tant per la trama com pels personatges, com per la sensació que et deixa un cop has acabat el llibre. El protagonista és un director d'un setmanari que es diu Clarion, d'una ciutat nord-americana que es diu Carmel, i que quasi mai t'ha fet res, no? És molt tranquil·la, molt normal. I precisament doncs, un d'aquests dies, el dijous, que és quan ell i el seu ajudant acaben de fer tota la composició, tota la redacció del número de la setmana, doncs, acaben més d'hora de lo habitual. I el protagonista, en Doc, doncs, precisament es pregunta, diu, ostres, com m'agradaria a mi poder donar alguna notícia emocionant, actual, vibrant, no?, que passi per Carmel. Però que, bueno, que avui no serà el cas, no? Perquè, clar, ja ho hem fet tot i doncs, me'n vaig al bar de, que sempre hi vaig cada dia doncs, per prendre alguna cosa i, bueno, ja marxo cap a casa. I és just a partir d'aquest moment que comencen a passar coses de tot tipus. I com és fàcil d'endevinar pel títol, és una obra que està íntimament relacionada amb les dues obres de Lewis Carroll més conegudes, que és Alicia en el País de les Meravelles i Alicia a través de l'Espill. La veritat és que ens aconsegueix fascinar molt i hi ha accions, esdeveniments quotidians que de cop se'ns presenten d'una manera molt sorprenent i que són molt estranys, i d'altres successos que són molt estrambòtics i extravagants, doncs els veiem com molt lògics i normals. Precisament aquest canvi de percepció de la realitat està molt ben aconseguit, t'atrapa, i a mesura que vas llegint, menys pots preveure el que pot passar i més gaudeixes de la narració. Et sap molt de greu arribar al final del llibre i fins i tot passat un temps, a mi almenys em va passar, vaig tenir moltes ganes de rellegir-ho perquè tenia la sensació que m'havia perdut moltes coses, m'havia passat bomba, ho havia llegit molt ràpid aquest llibre, però segur que ja, si m'ho tornava a mirar, veuria coses noves com així va ser.
A vegades tenim aquesta sensació, no, Marta, que necessitem una relectura del llibre, no?, perquè tenim la sensació que ens hem deixat coses perdre, no?
Doncs sí. El que passa és que no és massa habitual en si, no?, de trobar aquests llibres, no?, amb aquests calibres, no?, de que dius, ostres, a veure què em pot dir de nou. I així és com reconeixes, no?, llibres realment bons i interessants. La veritat és que sí. I La noche a través de l'espejo també té un component d'humor. La veritat és que tens punts que et tronxes de veritat. I de sorprenent, saps? Ja, d'aquesta sensació de sorpresa de com pot ser que et fa gaudir molt d'aquest llibre.
Doncs acabem temporada amb la Mar Arenaza, amb la seva recomanació literària, que és aquesta d'una novel·la negra. De fet, n'hem parlat durant aquesta temporada i molt de la novel·la negra en aquest programa, La noche a través de l'espejo. Mar, gràcies per la recomanació. Que passis un bon estiu i ens retrobem, esperem retrobar-nos al setembre novament.
Clar que sí. I jo us voldria donar les gràcies i dir-vos que estic molt contenta d'haver pogut compartir les meves lectures amb vosaltres.
Ha estat tot
bona
un...
nit i bon estiu.
Ha estat tot un plaer compartit. Mar, gràcies.
Gràcies. Un petó. Adéu.
Cincuenta intelectuales con luz propia, l'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX, de Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
Avui a al De Llibres i Més volem tornar a parlar del manual del cuidador de pacients en demència. De fet, és en castellà la seva edició, Manual del Cuidador de Pacientes con Demencia, que nos interessa saber, que està editat per Sant Joan de Déu, Campus Docent, un interessant llibre adreçat als membres del sector sociosanitari, però també a la gent que, pel motiu que sigui, es veu obligada a tenir cura de persones que estan incapacitades, persones que a poc perden l'autonomia quan pateixen una demència. Avui, però, la nostra reflexió serà més enllà i més aviat serà espiritual. Quina atenció hem de donar a aquelles persones que tenen demència des del punt de vista més interior, més espiritual? Avui li preguntem al germà Ramon Martín, que avui ens acompanya al programa. Molt bona nit, Ramon.
Hola, bona nit.
Guia para el cuidador de pacientes con demencia o deterioro cognitivo. Tenim aquest afegit que és la part més espiritual, la dimensió espiritual, que no l'hem d'oblidar, que també és molt important, no?
Indudablemente, forma parte de una atención integral y nosotros en los cuatro cuadrantes de una atención integral pues lo consideramos.